Diu Estel.
Passen dos minuts a dos quarts de nou.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Hola Catalunya, hola Andorra, benvinguts un dia més al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Com esteu? Bona nit. Des d'aquesta tarda ja tenim el Barça a Ucraïna a Caïf. Els homes de Xavi Pascual disputaran demà a tres quarts de nou el darrer partit de la primera volta d'aquesta primera fase de l'Eurolliga. El Barça encara sense l'Orbex està exercitant, o hauria d'estar fent en aquests moments a l'escenari de demà, on buscarà la seva tercera victòria. Seria la primera fora de casa en aquesta Eurolliga. Després escoltareu a Xavi Pascual, ha parlat aquest matí a l'aeroport de Barcelona i ha reconegut la importància de guanyar lluny del Palau, sobretot per recuperar la derrota a casa contra el Nanterre. Això sí, l'objectiu del Barça en aquesta primera fase de campionat, diu Pascual, no és acabar primers de grup, i sí, classificar-se pel top 16.
El Barça juga per classificar-se, no per quedar primer, en absolut. En aquest moment hem de pensar en la classificació i a partir d'aquí, quan la tinguem, ja veurem on quedarem, però pensar únic i exclusivament en la classificació, perquè el grup està molt complicat i està molt dur.
Doncs missatge de prudència del tècnic del Barça, no sé si producte de la derrota a casa contra el Nanterre. En tot cas, si és cert que en aquesta primera fase tant és acabar primer com un quart de grup, tots quatre passen al top 16 sense majors transcendències, però això no treu que el Barça, com a equip gran a Europa, hagi de buscar sempre els màxims reptes. Doncs demà en té un a la pista del Budivelnik, un equip, els ucraïnesos, que sumen una victòria per quatre derrotes, van derrotar a casa el Partizan i a la primera volta, tot i perdre 8-4 a 102 contra el Fenerbahçe, a meitat del darrer quart dominaven en el marcador. Així que compta amb el partit de demà. I a tot això, en aquest inici de programa, em vull recordar de dues persones, dos jugadors de bàsquet. El primer, Xavi Vallabriga, jugador del Sènior C del Club Bàsquet Calella, de 28 anys, que està en coma després de patir una aturada cardiorrespiratòria durant el transcurs d'un partit contra el Cornellà de Terri al pavelló calellenc. El jove jugador segueix ingressat a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. L'altre és Fabián Cosé, jugador del Caja Laboral, del Laboral Cutxa, a qui li han detectat una anomalia renal en el seu organisme que afecta la seva activitat física. Com a conseqüència d'aquests resultats, el club i el jugador, però, han decidit buscar una segona opinió mèdica per valorar el diagnòstic. Cosé se sotmetrà en els pròxims dies a un estudi complementari per contrastar exactament la seva malaltia. Des d'aquests micròfons envia tots els nostres ànims a Xavi Vallabriga i també a Fabián Cosé. Passen 5 minuts de dos quarts de nou. Comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Comencem programa saludant a Jordi Carretero, al control tècnic i a Xavi Pagán, pendent, com sempre, de les trucades a la producció.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
Doncs això, en un dia en el que pel bàsquet al dia hem d'escoltar Xavi Pascual i Àlex Abrines, tots dos han parlat aquest matí a l'aeroport del Prat de Barcelona, minuts abans d'agafar el vol, l'avió que ha portat a l'expedició blaugrana fins a Caïf. Per cert, la ciutat ucraïnesa els ha rebut amb 2 graus de temperatura, així que ja cal que s'abriguin. I en el bàsquet al dia d'avui també parlarem del que va donar de si l'assemblea d'ahir a la seu de la ACB. Ja sabeu que en un mes l'associació tindrà nou president executiu i que els clubs estan decidits a canviar el sistema de competició. Doncs avui en parlarem, i ho farem tot d'una, amb un dels presidents que ahir va estar present a l'Assemblea General Ordinària d'aquesta Lliga ACB. I per tancar el programa, com tots els dimecres, que no falti la tertúlia i la bona opinió avui amb Jaume Comas, i Arseni Cañada. Tot fins a arribar al punt de 2:15 de la nit, en la companyia sempre del millor bàsquet. Ara el que hem de fer és repassar noms i notícies de la jornada. Adrià Santasusagna, hola Adrià, bona nit.
Bona nit.
Comencem parlant de la CB i de Sergio Sánchez.
El base ha fitxat per Luca Múrcia fins al final de temporada. Demà serà presentat i és un jugador amb experiència a la Lliga Endesa, on hi ha jugat 12 temporades. Actualment no tenia equip, encara que entrenava amb l'equip EVA de l'Estudiantes.
Ben Hasbrook.
El jugador americà de la Gran Canària torna a entrenar després de superar les 15 que tenia el genoll. Tot i això, encara no segur que jugui aquest cap de setmana. Tot dependrà de la seva evolució.
Un altre Sergio, Sergio Rodríguez.
El jugador del Canàries ha rebut un cop mentre entrenava i s'ha trencat el tabic nasal. Encara no se sap si podrà afectar massa o no a la seva reincorporació a l'equip.
Gemma García.
La base del Manfilter es perdrà tota la temporada després que s'hagi confirmat el trencament del creuat anterior del genoll esquerre, segons ha indicat la ressonància magnètica que se li ha fet aquest matí.
Laboral Cucha.
Ple de baixes. Demà juga a Euroliga i no té disponibles Lamont Hamilton, Hasser i Hanga.
Anem amb la ADECO, Jorge García.
Els pitjors pronòstics es compleixen i l'ala pivot del Fort Burgos es perdrà tota la temporada per un trencament dels lligaments del genoll esquerre.
Alberto Rodríguez Osma.
L'avi de la Lliga s'ha fet amb l'MVP després d'una gran actuació i dona una lliçó d'efectivitat i d'experiència. En 26 minuts va anotar 19 punts, va recollir 9 rebots, va assistir una vegada, va recuperar dues pilotes i va rebre fins a 5 faltes, un total de 31 punts de valoració.
Toca anar a viatjar per Europa, comencem parlant de l'Eurolliga.
També s'implica ajudant els damnificats del Haiyan a Filipines, donant 1 euro per cada aficionat que assisteixi a un partit de la competició europea d'aquesta cinquena jornada.
Eurocup.
S'acaba el cúmul de victòries europees del Bilbao Basket després de caure a la pista de l'UE Baskets per 91-86. El CAI de Saragossa també ha perdut a la pista del Gravel Lines per un contundent 85-67. Per la seva banda, el València Basket juga avui des de les 8 del vespre a la pista de l'Asbel Villeurbanne francès.
Eurolliga femenina.
S'estrenen avui Perfumeries Avenides i Ribas Ecopolis. Des de les 8 s'està jugant el Ribas a casa davant del Nahed de Rus i el Perfumeries de Víctor Lapenya ha començat el seu partit a 2:15 de nou davant del Polkovice.
Galatasaray.
Més problemes pels turcs després de les baixes de Jawai i Marco Evşili. Ara s'hi sumen la de Jamon Gordon i Edwin Dudley. Gordon té un trencament al lligament encreuat anterior del genoll i Dudley una fractura al peu.
Anem amb Lado Ilbiaski.
Fitxa pel Nimburg Czech fins a final de temporada. El base macedoni de 1,90 m jugava l'any passat al CD Vita, on va fer un promig de 6,7 punts per partit.
Lukauskis.
Després de deixar Bilbao, l'alet lituà torna al seu país i firma pel Prienai amb opció de tall si li arriba una oferta millor.
I pel que fa a la NBA, Kevin Love.
Espectacular inici de l'ala pivot dels Minnesota amb un promig de 6 partits de 27 punts, 15 rebots i 5 assistències per partit. 3 d'aquests superant els 30 punts i els 15 rebots. No recordava res igual des de l'any 88.
Boston Celtics.
Sembla que l'equip comença a activar-se després de perdre les 4 primeres jornades. Ara mateix ha sumat 4 victòries i es situa el líder de la divisió atlàntica.
Calderón.
Els seus 11 punts i 4 assistències han ajudat els Dallas Mavericks a guanyar el seu partit. Ha jugat 33 minuts.
I Pau Gasol.
Ha portat 14 punts, 8 rebots i 3 assistències en els 25 minuts que ha pogut jugar. Els Lakers de Los Angeles han guanyat el partit.
I aquesta matinada?
4 partits jugats, Miami Heat 118, Milwaukee Bucks 95, Golden State Warriors 113, Detroit Pistons 95, Dallas Mavericks 105, 95, Washington Wizards i Los Angeles Lakers 116, 95, New Orleans Pelicans. Destacar el partidàs d'en Dirk Nowitzki amb 19 punts i ja és el 16è jugador històric més anotador de l'NBA. Esmentat també el doble-doble de Drummond dels Pistons amb 16 punts i 14 rebots.
Doncs després de repassar noms, notícies d'aquest dia d'avui, dimecres 13 de novembre de 2013, resten 4 minuts per 9:15, una pausa i parlem amb un president ACB.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereixen equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Doncs ja sabeu, ahir us ho explicàvem aquí al Bàsquet al Dia, que el 16 de desembre la CB escollirà i tindrà, en principi, nou president executiu en substitució d'Albert Agustí, també d'Eduard Portela. Així es decidí ahir a l'Assemblea General Ordinària de l'organisme celebrada aquí a la ciutat de Barcelona. En aquesta assemblea no hi va faltar el president d'un club ACB que ens escolta, de la Bruixa d'Or Manresa. Josep Vives, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Va ser una assemblea productiva la d'ahir?
Bé, jo crec que va ser una assemblea en la que vam sentar les bases sobre el present i el futur de l'ACB, i jo crec que, sincerament, va ser una assemblea interessant perquè entenc que estem en un moment molt important de la història de la Lliga i, per tant, considero que tothom penso que va intentar fer la seva millor aportació, que de fet només és la primera de moltes que haurem de fer per tractar de fer que l'ACB continuï sent el que ha estat durant molts anys, és a dir, un cas d'èxit. Jo crec que la Lliga, malgrat tot, és un cas d'èxit. Crec, sincerament, que és un model de nivell d'esport professional molt avançat, és a dir, jo crec que el model d'esport professional de la Lliga Endesa està molt més avançat que molts altres col·lectius d'altres esports de la, del que seria l'esport professional espanyol, i per tant la veritat és que entenc que vam establir, repeteixo, vam fixar els fonaments d'una feina que haurem de desenvolupar en les properes setmanes i els propers mesos.
I després del que es va comentar a l'assemblea d'ahir, podem dir que l'ACB sí o sí tindrà un nou model de competició que canviarà les seves regles del joc a partir de la propera temporada?
D'això no en vam parlar i no en vam parlar de manera aprofundida. Nosaltres estem treballant amb un projecte que és un projecte empresarial, de màrqueting, esportiu, televisiu, és a dir, és un projecte que té moltes potes i, evidentment, el model de competició és una qüestió de la que s'ha parlat molt i molt, no aquest any ni el passat, sinó jo, des que soc president de la Bruixa d'Or Manresa, que n'he sentit parlar, i d'això ja en fa uns anys. De manera que crec que aquesta és una qüestió més, és una qüestió més. Però a hores d'ara, dir si l'any que ve tindrem un nou model de competició, crec que seria molt agosarat per part nostra, tot i que entenc que, repeteixo, amb tota la feina que desenvolupem, d'això també en parlarem, perquè al final hem de tenir un producte que sigui el més atractiu per tothom i que, en conseqüència, tingui les audiències i tingui el seguiment que entenc que es mereix.
Però més aviat o més tard cal aquest canvi, cal un nou model.
Jo la veritat és que tampoc ho tinc tan clar, ho dic de veritat. És a dir, el model de competició actual és un model de competició que hi ha hagut gent que li ha interessat molt durant molts anys dir que era un model que, en fi, que no era atractiu. Quan la veritat, a mi el que em sembla molt poc atractiu és un model de competició, com per exemple el del futbol, en què sabem des del començament de la temporada que es juga la Lliga dos clubs i que l'únic interès és saber quants punts es trobaran entre ells i sobretot si trobaran 30, 40 o 50 el tercer classificat, no? Per tant, podria dir això jo també, oi? I en canvi, ningú li interessa dir això i tothom vol dir que la Lliga de futbol és molt interessant i que hi ha una emoció fantàstica. Bé, doncs fantàstic, no? És com es volen vendre les coses. La Lliga ACB, o la Lliga Endesa en aquest cas, diguem que la primera volta és interessantíssima, perquè els vuit primers juguen la Copa del Rei, i la Copa del Rei, en la seva modalitat, és la competició amb diferència, absoluta diferència, més important d'Europa, i una, sens dubte, de les més importants del món, i si no mirem les audiències, el nombre de mitjans de comunicació acreditats, la gent que ve a veure-ho, és un model senzillament extraordinari, i per tant, a la segona volta, jo no sé si em té interès o no que al final hi hagi qui es classifiqui bon play-off i guanyar un títol, i fins i tot una tragèdia, que a mi m'agradaria eliminar, perquè jo soc partidari d'una lliga tancada, dels clubs que, dissortadament, sempre ens estem jugant allò d'estar entre els 7 millors de la lliga, o en altres paraules, els de mantenir-los en la categoria. Per tant, home, jo crec que si això es vengués bé, si a més no hi hagués, jo crec que a vegades, una mena de repetició sistemàtica a l'hora de dir, no, és que això és molt poc interessant, és que no té emoció. Doncs miri, no la tenen per vostès, però per nosaltres la té tota. Uh-huh. Ara, més enllà d'aquesta consideració, que és molt particular i que és la meva, sí que em sembla que el bàsquet, a diferència d'altres esports, és un esport molt viu. Aquest any ens canviem regles, la línia de 6,25 la passem a 6,75, és a dir, sempre estem constantment innovant, no? I com que estem innovant, també hem de treballar en la innovació d'un model de competició. Per què? Doncs per fer-lo tan atractiu com sigui possible. I perquè, en definitiva, el target de la nostra gent, el target dels nostres aficionats, respon al perfil de persones molt inquietes que estan absolutament avançades als altres, no? Bé, i com que són gent que sempre està no una passa, no una passa, dues o a vegades tres per davant d'altres, nosaltres no podem quedar-nos enrere, perquè si ens quedem endarrerits no responem a l'expectativa d'aquesta gent.
El problema o no, pregunto, és que la Lliga Endesa és interessant només per la gent que li agrada el bàsquet?
Aviam, és que jo crec que al bàsquet li agrada molta més gent del que ens sembla. És a dir, quantes...
Que les audiències de Televisió Espanyola, per exemple, doncs, home, són preocupants, no?
Aviam, perquè a mi em sembla que aquí hauríem d'analitzar moltes coses. Si podem pensar que això és un model de competició, doncs perfecte. Però potser hauríem de començar a pensar en l'atomització del mercat televisiu. Perquè em poden explicar si els canals de televisió de pagament de futbol tenen unes grans audiències en un partit, per exemple, i ara que ningú m'agafi la frase pel nom dels equips, que tinc un gran respecte, però entre el Villarreal i el Betis...
Mm-hmm. Home, jo imagino...
Estic parlant de dos equips importants, eh? Atenció, què vull dir amb això? Que les lligues, la lliga de futbol, perquè fa el pay-per-view, perden sistemàticament diners, si no és gràcies a que després ho compensa amb un Madrid-Barça o un Barça-Madrid, en què realment hi ha molta gent que paga, no?
Uh-huh.
I diríem, i això de qui és culpa? Home, doncs, perquè realment, per veure segons quin espectacle per la televisió, doncs potser hi ha gent que s'estima a veure una altra cosa, veure una pel·lícula, per exemple, no? En el cas del bàsquet, jo crec que intervé també moltes coses. Jo crec que, per exemple, hem tingut un ball d'horaris terrible. A mi em sembla que, en fi, que això és el que ens ha portat també, jo crec, d'alguna manera a despistar molt a la gent. D'altra banda, jo crec que també, i amb això no acuso ara a cap operador de televisió en concret, eh?
Uh-huh.
Però a mi sí que em sembla que com més es cuida un producte, com més es cuida un producte, com més se'l mima, com més se l'anuncia, com més se'l promociona, com més se'l personalitza, com més s'inverteix, com a qualsevol empresa, al final hi ha una expectativa de resultat sempre molt millor. Si inverteixes menys recursos, l'expectativa de resultat no pot ser la mateixa, sempre i quan hi apliquis la intel·ligència i la tenacitat necessària. Llavors, què passa aquí? Home, jo crec sincerament que hi ha hagut una pila d'anys i que jo crec que a vegades qui s'havia de creure més del bàsquet no se l'ha cregut quan era realment el seu producte.
Mm-hmm.
Ara estem en un altre escenari. Jo no estic dient que estigui passant això ara mateix, però durant anys ens hi hem trobat, no? Ens hi hem trobat. Fixem-nos una cosa, i amb això ara repeteixo, eh? Tampoc vull que se'm digui, escolti, és que vostè està acusant a Televisió Espanyola, de cap manera. Tot el respecte del món i l'agraïment a Televisió Espanyola, que és un operador que evidentment ens ajuda. Però fixem-nos, per exemple, com han evolucionat les produccions televisives al món de la Fórmula 1, com han evolucionat el Mundial de Motociclisme. Mirem-nos com són les produccions televisives. Mirem-nos com s'han promocionat. Mirem-nos en quins horaris s'han fet servir. I gent que no interessava, ni li interessa en general el món del motor, avui es mira la Fórmula 1 encara que l'Alonso no pugui ser campió del món.
Mm-hmm.
I per què s'ho mira?
Entenc que el que vols dir és que entre tots, mitjans de comunicació, faltaria més inclosos, hem de caminar cap endavant per fer que l'ACB sigui un circ molt més rentable.
Jo crec que sí, i jo crec que, evidentment, a nosaltres, si comparo de nosaltres, vull dir els clubs, ens toca també fer molta feina en aquest sentit, moltíssima, moltíssima. I nosaltres, per exemple, i ho dic probablement per la meva deformació professional com a periodista esportiu i perquè m'he dedicat durant molts i molts anys, dues dècades llargues, a fer transmissions de partits de bàsquet i de futbol, però sobretot de bàsquet, no? Tinc molt clar, per exemple, que nosaltres hem d'estar a l'absoluta disposició dels mitjans. I, per tant, els vestidors han de tenir la porta oberta i els àrbitres haurien de portar micròfon. I els micròfons als temps morts no són discutibles. I la gent a la sala de premsa ha d'estar disponible als mitjans de comunicació tant com sigui possible. I que li hem de donar la volta al producte. I que l'hem de prendre a qualsevol hora i en qualsevol moment i adaptant-nos al màxim, perquè tan important és el que fem a dintre la pista com el que fem també cap a fora per vendre el producte que llavors desenvolupem en un rectangle de joc.
Mm-hmm.
Això és molt important. I això, durant molts anys, també t'ho he de dir, jo crec que moltes vegades nosaltres, i ara parlo col·lectivament, no vull individualitzar-ho amb ningú, no ho hem tingut prou present, no? I a vegades, doncs, hi ha hagut, per dir algú, aquell entrenador, que ara ja no en tenim, afortunadament, però aquell entrenador que deia, no, jo, escolti'm, jo el micròfon als temps morts no li vull. O jo resulta que no em presento a la sala de premsa. O resulta que aquell dia que hem d'estar per un mitjà perquè ens interessa potenciar les figures i els tòtems de la Lliga perquè al final són la gent que també serveixen perquè molta gent s'enganxi. Ah, no, aquest senyor no pot venir. Doncs no, això no pot anar d'aquesta manera. No. Nosaltres hem d'estar bolcats en aquest sentit perquè hem de vendre un producte. I no té cap mena de sentit que hi hagi gent que quan li diguem que ha d'anar a l'aparador apagui els llums i a sobre hi posi una cortina. No, nosaltres hem d'estar molt abocats a això, absolutament abocats, i anar per davant. I en aquest cas, també t'ho he de dir, en aquest cas nosaltres no estem anant per davant. Aquí sí que, jo crec, que hi ha hagut altres esports que ens han passat al davant, i ens han passat al davant perquè crec que han tingut una visió molt més clara. Ja no parlo de negoci, perquè això de l'esport professional no és cap negoci, però sí de l'activitat esportiva professional.
I una lliga tancada pot arribar a beneficiar la competició?
Jo crec que estem abocats a un canvi de cultura. És a dir, el canvi de cultura ha d'existir. Jo, com que en aquest sentit, si m'ho permeteu, som molt pro-americà, i a mi em sembla que en aquest sentit Europa no és un vell continent, és un continent absolutament antiquat. I per què és antiquat? Perquè no té cap mena de sentit que nosaltres haguem de ser empreses professionals, amb unes estructures, regides per una legislació mercantil estricta, presentant auditoria cada any, en fi, havent de quadrar números, havent d'escometre inversions que no es poden amortitzar ni de lluny en 10 mesos i que ens ho haguem de jugar tot a que la pilota entri o no entri i que després, si resulta que perdem la categoria, haguem d'anar cap a la ruïna més absoluta perquè el que hi ha sota és una cova immensa, fosca i freda. No? I per tant, això no té cap mena de sentit. Llavors, crec que cal un canvi de mentalitat col·lectiva. No podem fer servir criteris d'amateurs per regular l'esport professional. Això de pujar, baixar, tot això, a mi em sembla molt bé perquè hi hagi gent que realment li interessi molt la tragèdia i no l'espectacle. Però com que jo sóc un dels que pensa que l'esport és per divertir-se, l'esport és espectacle, l'esport és passió, l'esport és voler guanyar, per tant, a mi tota aquesta altra mentalitat del no baixar, aquesta mentalitat de la por i de la tragèdia, a mi m'hi sobra.
És a dir, aquest títol...
I com que m'hi sobra perquè em considero una persona que intenta tenir una mentalitat del segle XXI i no de finals del segle, no XIX, sinó XVIII, gairebé, no? I és clar, i amb això soc molt dur i molt contundent i molt clar. A mi em sembla que si volem fer que això sigui sostenible s'ha de fer així. I els americans, per posar un exemple, que són molt més competitius que nosaltres, competeixen cada dia des de primera hora del matí per tot i amb tot, no? Sempre volen guanyar amb tot, en qualsevol moment i en qualsevol àmbit de la vida. Resulta que ells troben emoció una lliga tancada. I per què l'hi troben? Primera, perquè volen gaudir de l'espectacle. Segona, perquè volen guanyar. És a dir, un equip que queda últim de la lliga de la NBA no és un equip que tingui èxit, i és un equip que perilla, perquè els seus aficionats no el volen veure últim. Però, com que són intel·ligents, tenen un draft a la NBA, tenen una gran lliga universitària, tenen un factor de correcció que permet que l'últim equip pugui fitxar els jugadors prometedors més joves i, per tant, pugui regenerar-se.
És que d'això es tracta, no? Vull dir, els equips econòmicament més febles algun avantatge haurien de tenir a l'hora d'arribar a ser jugadors.
Clar, naturalment que sí. Però per això cal una reestructuració en profunditat de l'esport professional i particularment del bàsquet espanyol. Però per escometre això cal coratge, cal lideratge, cal idees. I això també s'ha de fer des dels poders públics. Nosaltres espero que properament puguem tenir una trobada amb el secretari d'Estat per al Deport, espero que la tinguem properament, i quan la tinguem nosaltres li explicarem això. Li direm, escolti, aquí cal coratge per enfocar això. I en un moment de crisi com ara, és un moment absolutament ideal per fer això. Perquè ho podem explicar. I perquè té tota la lògica del món. I perquè algun dia hem de canviar. Algun dia hem de canviar. Perquè és que, si no, això és insostenible. Per molt que intentin enquadrar-ho en marcs normatius determinats. No. Escolti'm, si no hi ha un canvi de cultura, si no hi ha un canvi de manera de fer, estem abocats a que l'esport professional, sistemàticament i llevat de gloriosíssimes excepcions, acabi sempre sent una ruïna, perquè resulta que haguem de conjuminar una cosa que se'n diu la sostenibilitat econòmica i empresarial amb la tragèdia d'algú que a vegades s'ha de gastar molts més diners dels que realment ingressa per salvar l'empresa, per no baixar i per anar a no sé quina categoria que no té cap mena ni de present ni de futur.
I aquesta CB la veurem algun dia? Aquesta CB la veurem algun dia? Aquesta CB la veuen amb bons ulls la resta d'equips que la conformen?
Jo crec que la immensa majoria de la gent crec que això ho té més o menys clar. Crec que el tema de la lliga tancada la té tothom bastant assumida. Altra cosa és que molta gent desisteix de fer això que estic fent jo ara, que és aquest exercici que intenta ser, si m'ho permets, dintre de la vehemència didàctic i pedagògic, i el que fan és dir, coita, rendint-nos a l'evidència, això no ens ho donaran mai, no? Perquè vull recordar que l'última vegada que amb el secretari d'Estado para el Deporte, i d'això només fa un any, alguns clubs li van demanar això, la seva resposta va ser, mirin, jo amb això no m'hi puc ficar, parlin amb el president de la federació. Clar, si resulta que aquí és la màxima autoritat de l'esport espanyol, qui té competència, autoritat i facultats, i a més una incidència i una influència enorme per poder orientar això d'una forma determinada, contesta que això és, en fi, que al cap i a la fi això és competència de la federació i que ell no s'hi vol ficar perquè al final hem de parlar amb la federació, doncs bé, em sembla que està tot dit. Jo crec que aquí cal un canvi profund, m'agradaria molt, en aquest cas, que el secretari d'Estado canviés, perquè la veritat, si no canvia, si no es canvien aquestes coses, l'esport professional d'aquest país, i quan parlo del país parlo d'entrada de Catalunya, però per extensió parlo també d'Espanya, doncs realment ho té molt i molt i molt complicat. Fixa't si ho té complicat, que vam anar a jugar l'altre dia a Madrid, no? I esclar, és que l'equip del Real Madrid supera en 13 vegades, multiplica per 13 el pressupost de la Bruixa d'Or Manresa. amb 13, no? Abans semblava que hi havia algú que podia guanyar la Lliga, no? Que si el Laboral Cucha, que si l'Unicaja, que si el València... Bé, tot això cada vegada...
Ara ja no.
Doncs bé, pràcticament sembla pràcticament impossible, sí. No? I si parlem del futbol, parlem exactament del mateix. Per tant, o s'introdueixen factors de correcció que realment facin que la competició sigui atractiva, o arribarà un moment que no tindrà l'al·licient que hauria de tenir.
És a dir, ara mateix és atractiva? A dia d'avui?
Jo crec que la competició avui és atractiva des del punt de vista de que pots veure molt bons partits en molts llocs.
Sí.
És a dir, avui pots veure un gran partit, per exemple, entre el València i el CaixaSaragossa, com vam veure fa pocs dies.
Sí,
va ser un partit, per mi, molt bo, un partit fantàstic, no? Però pots veure un esplèndid partit entre la Bruixa d'Or Manresa i el Fiat Joventut, per exemple. I pots veure un molt bon partit. És a dir, d'espectacle en podem donar molt, perquè tenim uns entrenadors d'altíssim nivell, perquè tenim una lliga que durant molts anys s'ha modernitzat i s'ha preparat molt per això, perquè tenim jugadors molt ben formats, perquè els clubs ens preocupem molt de formar jugadors, de buscar-los a casa nostra i fora de casa nostra. No, però, esclar, tot això s'ha de poder fer sostenible i al final de tot, torno a dir-ho, hem de copiar d'aquells que tenen èxit. Els Estats Units, si mirem els campions de l'NBA dels últims 15 anys, veurem que no sempre han estat els mateixos.
Uh-huh.
Veurem que no sempre... Quants anys fa que els Bulls no guanyen una NBA?
Sí,
quants anys fa? No, quants anys fa que Filadèlfia no en guanya cap? I enmig de tot això, Dallas ha estat campió, els Lakers han estat campions, Boston han estat campions, Miami han estat campions, San Antonio han estat campions... Home, doncs això és fantàstic, perquè això vol dir que la Lliga té un interès brutal.
Brutal.
En canvi, clar, per fer això, cal un canvi de model. I és un canvi de model que jo reclamo i que, en fi, reclamo que fa 20 anys, no ara. Jo no era president d'aquest club ni reclamava aquest canvi de model. Però de veritat que m'estic quedant sense veu i encara sembla que avui ningú ho hagi volgut escoltar del tot.
Acabo. El 16 de desembre, a més, per fi, la CB tindrà nou president executiu, no?
Esperem. Esperem perquè realment ens cal tenir... A banda d'una, jo diria que d'un grup d'executius magnífics que els tenim a la casa, encapçalats pel Gerard Freixa i l'Ester Caraltó en aquests moments, que són gent que fan una feina impagable, necessitem també tenir algú que estigui al capdavant liderant tot això. Un galvanitzador, una persona que realment tingui aquesta capacitat i sobretot que l'apassioni el bàsquet i particularment la Lliga Endesa. Jo crec que trobarem aquesta persona, crec que tots hi estem posant els cinc sentits, i sobretot aquesta persona crec que tots plegats l'haurem d'ajudar molt, perquè tindrà molta feina. Però quan dic que la tindrà, vol dir que la tindrà, però que l'acompanyarem. Crec que un dels grans errors que hem comès a vegades els clubs, i aquí m'incloc de manera superlativa, és que com que a casa nostra tenim tanta feina, nosaltres aquí a la Bruixa d'Or Manresa en tenim molta, molta cada dia, i no ens la fem, aleshores sembla que descuidem una miqueta el que és la Lliga, no? I oblidem potser que la Lliga l'hem de mimar, que l'hem de treballar, que l'hem de cuidar molt, tant o més que la nostra, perquè sense cuidar-la, al final es malmetrà i si es malmet, tota la feina que fem dintre casa nostra tindrà ben poc sentit.
Això sí, m'imagino que haurà d'haver un consens majoritari, no?, a l'hora d'escollir la persona.
Evidentment, jo crec que aquí la persona que surti ha de poder tenir la seguretat que al seu voltant doncs, hi ha, diguem-ne, una unitat no?, d'una amplíssima majoria. Crec que ens faríem un mal servei si al final acabéssim escollint una persona, diguem-ne, com aquell qui diu allò, amb una majoria, diguem-ne, molt, molt apurada i molt pelada. No, jo crec que tots pensem en aquest sentit. Crec que, a més, les condicions que hem establert inicialment per l'elecció d'aquesta persona ja ens porten cap aquí, i entenc que serem capaços de fer-ho, i que ho farem, a més, amb un espai de temps curt. Crec que ho aconseguirem.
Josep Vives, té algun nom al cap?
No. No, de cap de les maneres, no, perquè saps què passa? Si el tingués tampoc el diria, també t'ho dic amb tota la claredat del món, però no el tinc, no? No el tinc. La veritat és que ara en començarem a parlar, penso que, evidentment, hi ha d'haver persones que d'entrada tinc molta il·lusió per aquest projecte, i a partir d'aquí nosaltres hem establert tot un seguit de requisits que humilment ens han semblat que eren els que havia de recollir aquesta persona, i esperem trobar-la. Crec que des del diàleg, la franquesa, la transparència i la capacitat de comunicació entre nosaltres estem capaços de trobar aquest perfil que tant necessitem.
Doncs ja sí, ara, ja per finalitzar, no puc estar de preguntar-li al president de la Bruixa d'Or Manresa pel partit important d'aquest diumenge contra el Valladolid, després de les derrotes, imagino que dures, no? A Saragossa i a Madrid, arriba a Valladolid, un partit important i s'ha de guanyar com sigui, no?
Sí, crec que és un partit que el teníem assenyalat en vermell al calendari, no? I és un partit, a més per nosaltres, complicat, perquè l'equip ha de recuperar el to, estem encara sense el Daniel Monroe, veurem si finalment podrà jugar o no, estem sense el Salva Arco, que també és molt dubtós de cara al partit, per tant, són jugadors molt importants, però bé, nosaltres hem de refer de tot això i hem de sortir a guanyar com sigui. La veritat és que dels dos darrers partits, tot i que la diferència ha estat major a Madrid que no pas a Saragossa, crec que l'equip no ha estat el mateix. És a dir, a Saragossa crec que, sincerament, van fer un mal partit i l'entrenador, el Borja Comenge, crec que va ser molt clar en aquest sentit. En canvi, a Madrid, jo crec que l'equip va jugar el que volia jugar, malgrat les baixes que tenia i malgrat la diferència del Real Madrid, que jo crec que en aquests moments no és que jugui un bàsquet extraordinari, és que jo crec que juga un altre esport. No?
Sí, sí.
És a dir, és impressionant de veure'ls jugar. I, per tant, crec que l'equip sí que Madrid va estar millor, molt millor que Saragossa, i malgrat la diferència, que va ser la que va ser, doncs crec que la imatge va ser bona. Però, clar, pensant pel Madrid, i amb això no és que ens haguem de consolar, oi? Mm-hmm. Però el Madrid va guanyar de 32, crec recordar, el Laboral Cutxa, venia de guanyar a Estrasburg, em sembla, de 24, i perquè va aixecar el peu del gas, i estan guanyant a tothom per una diferència enorme. Crec que avui el Madrid és, amb molta, molta, molta diferència, el millor equip d'Europa, el millor, no? I jo feia bastants anys que no veia un equip jugar a aquest nivell. Molts anys que no jugava a aquest nivell. No? Per tant, avui plantar-li cara a un equip així és molt complicat, oi més, si parlem d'un equip modest com nosaltres. Però, en fi, tot això ens ha de servir per créixer, per aprendre, i tot aquest aprenentatge d'entrada ja l'hem de posar en solfa en aquest partit del diumenge, que esperem que constitui l'interès de tots els nostres aficionats, que vingui molta gent al Congost, perquè necessitarem que les graderies estiguin molt plenes perquè ens empenyin cap a aquesta victòria que tant necessitem.
Doncs veurem què passa diumenge al nou Congost a les 7 de la tarda, i està clar que a l'ACB, que espera i desitja veure algun dia Josep Vives, segur que en aquella ACB no patiria tant com potser s'hi patirà aquest diumenge, perquè es juga, no la permanència, perquè això acaba de començar, però sí que és un partit molt, molt, molt important de cara al que pugui arribar a passar al final de la Lliga regular. President Vives, un plaer que hagi tornat a passar pel Bàsquet al Dia.
Gràcies a vosaltres per comptar sempre amb nosaltres. Una abraçada molt forta.
Doncs 4 minuts passen, de les 9 de la nit. La conversa interessant amb Josep Vives, president de la Bruixa d'Or Manresa. Hem de parlar de l'Eurolliga ara aquí al Bàsquet al Dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino. A les entitats i empreses col·laboradores, gràcies per creure en la nostra nit. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana dona les gràcies a Pianos Catalunya, Jesuïtes de Sarrià, Arcabisbat de Barcelona, Actitud Pro, Crit, Avelux, Lunet, Estrella d'Am, Maivax, Fotoletra, Obra Social La Caixa, Servei Estació i Aquabona, entre d'altres. Gràcies per creure-hi. Amb vosaltres és possible.
Doncs cinquena jornada de l'Eurolliga, darrere de la primera volta, que comença avui amb el Real Madrid Efes. A partir de 3:15 del vespre ha començat el compromís. En joc el primer lloc del grup B. Com va el partit ara mateix, Adrià?
Doncs al final del primer quart guanya el Madrid per 19-13.
19-13 guanya el conjunt blanc. I el Barça ho farà demà dijous, també a 3:15 a la pista del Budivelnik. Aquesta tarda l'expedició blaugrana ha arribat a Caif en busca de la tercera victòria europea, la primera fora de casa i amb la intenció de demostrar que el joc va millorant partit a partit. Això deia Xavi Pascual aquest matí a l'aeroport del Prat.
El tema aquesta cinquena jornada, sobretot amb la il·lusió d'intentar trobar aquesta victòria. Segur que després d'una ensopegada com la que vam tenir en tercera jornada a casa, guanyar un partit fora com serà demà seria molt important per nosaltres. Està clar que ens enfrontem a un equip que ha jugat millor a casa que a fora fins ara. A casa ha guanyat a Partizan i amb Fenerbahçe va estar a punt de guanyar, que quedaven 5 minuts, portava el partit controlat. Crec que serà un partit difícil, com tots els que són d'Eurolliga, però a la vegada molt important d'aconseguir la victòria.
I l'objectiu del Barça en aquesta primera fase de l'Eurolliga, doncs classificar-se pel top 16, però sense donar-li massa importància al fet de poder acabar primer, segon, tercer o quart classificat.
El Barça juga per classificar-se, no per quedar primer, en absolut. En aquest moment hem de pensar en la classificació i a partir d'aquí, quan la tinguem, ja veurem on quedarem, però pensar única i exclusivament en la classificació, perquè el grup està molt complicat i està molt dur. Que això no vol dir massa cosa, no? Perquè en els dos anys anteriors hem quedat primers i el comentari de tots vosaltres quan heu quedat primers és que això no et garanteix res, perquè després en el sorteig quedes enquadrat. Normalment hem quedat enquadrats en el pitjor grup un altre cop, en el top 16, no? Vull dir que quedar primer o no té una importància relativa. L'important és jugar bé, fer les coses millor, millorar cada dia, i demà és una bona oportunitat per fer-ho.
I de Xavi Pascual, Àlex Abrines.
Escoltem el 10 del Barça, Àlex Abrines, que confirma que el partit serà complicat perquè el seu rival, el Budi Bèlnic, necessita guanyar.
És un partit molt difícil, molt dur. El Budi Bèlnic té una posició ara pitjor a la nostra, necessiten guanyar i, bueno, el cas es faran forts davant la seva gent i, bueno, intentaran donar-ho tot a la vista.
Un Budi Bèlnic que així repassa a Brines la seva trajectòria en la competició europea.
El darrer partit no van jugar bé i es van ficar de 30, però bueno, els altres partits van perdre de 3 contra el CSK, o sigui que poden guanyar-nos també nosaltres.
El mallorquí diu que després del darrer partit el Barça ha fet un pas endavant.
Bé, després del darrer partit jo crec que molt millor, no? Vam donar una passa endavant, no? Matant el partit i no deixant que l'altre aquí remunti i bueno, crec que amb el pas del temps pues, estan millorant.
Per Àlex Abrines l'objectiu principal és classificar-se pel top 16, però creu que fer-ho en primer lloc encara és possible.
No, bueno, el primer objectiu és classificar-se, però bueno, tenim que lluitar pel primer lloc i bueno, jo crec que fins encara queden molts partits i crec que encara és possible, no?
Doncs el Budi Bèlnic Barça, que juga demà, al igual que la pràctica totalitat dels partits d'aquesta cinquena jornada de l'Eurolliga. Tot una repassem ràpidament els enfrontaments, però abans hem de recordar el que deia ahir Xavi Pascual al programa ADN de Barça Televisió. L'entrenador culer reconeix que l'equip està progressant adequadament.
La cosa jo crec que evoluciona favorablement. Les adaptacions individuals van cada dia una miqueta millor, les col·lectives doncs, encara ens falta temps, però l'única manera de fer-ho és anar competint, no? Perquè només amb l'entrenament no ho acabes d'aconseguir, i han d'anar passant episodis, han d'anar passant partits, han d'anar succeint coses, com aquesta pèrdua d'identitat que va tenir l'equip a l'últim quart, que vam jugar aquí a casa en aquest partit que parlàvem de Nanter, però que el següent partit, quan ens vam trobar en la mateixa situació, ja no va passar. Per tant, són coses que l'equip se les troba com a noves i a vegades no és capaç de resoldre-les, però l'important és que la següent vegada no li torni a passar.
I Pasqual també explicava i detallava en què cal millorar.
Jo crec que el que més ens està faltant és fer un partit complet de 40 minuts en continuïtat. Perquè hem tingut, per exemple, en València hem tingut moments molt, molt bons, si no, no els haguéssim guanyat, perquè València és un rival de primer nivell. Hem tingut moments molt bons amb Caja Laboral, a la Supercopa, per exemple. Crec que hem hagut de jugar moments bons contra Partizan a casa per poder guanyar. Amb Xesca hem tingut moments bons. Però el tema és que hem d'aconseguir trobar més continuïtat en el joc durant els 40 minuts, que les rotacions que fem mai ens baixin la intensitat, sinó que ens la pugin, i a vegades ja sigui perquè encara no sabem tenir aquella concentració adequada o no sabem encara interpretar el moment de partit en el que entrem, doncs cometem petits errors, no? Uns perquè entren amb moltes ganes, per exemple, i estàs en bonus i cometen una falta que no toca i aquells dos tirs lliures canvien el signe del partit, un altre perquè sempre hi ha petites coses que ens estan passant en l'engranatge d'un partit que ens fan no estar sòlids durant els 40 minuts, però sí que tenim moments on la nostra defensa és molt bona o el nostre atac és molt bo. Hem de trobar més continuïtat, però per trobar la continuïtat necessitem de tots els jugadors a bon nivell i llavors és quan ho aconseguiríem, no? Que és quan llavors hi ha gent que segons quin partit diu, no, pues el Barça ara és un rodillo, no? aquest comentari que es fa, no? Llavors és quan trobes aquesta línia continuïsta en l'esforç i amb el joc, no? Que això no ho tenim.
Doncs tant de bo que el Barça trobi aviat aquesta línia continuïsta, perquè no demà a Ucraïna, i que puguin sumar una nova victòria i seguir creixent en resultats i també en el joc. Això en una cinquena jornada de l'Eurolliga que té aquests enfrontaments.
El grup A demà a 7:15, Fenerbahçe, Nanterre, a 8:45, Budi Bèlnic, Barça, i per divendres a les 5 de la tarda, Xesca, Partizan. Recordem que la classificació la domina el Fenerbahçe amb 4 victòries, seguit del Barcelona, el Nanterre i el Xesca amb 2 victòries i 2 derrotes, i tanca el grup el Partizan i el Budi Bèlnic de Kif amb 1 victòria i 3 derrotes. Seguim pel grup B. Avui des de 8:45 es juga el Real Madrid Efes, que dominen els blancs per 29-17. Per demà dijous a les 7 de la tarda és el Guiris Brous Bàsquets i a 8:45 Emporio Armani Estrasburg. Pel que fa a la classificació, la domina el Madrid amb 4 victòries, seguit de l'Andalú Efes amb 3 victòries i una derrota, amb 2 victòries i 2 derrotes Emporio Armani Milan Brous Bàsquets amb 1 victòria i 3 derrotes el Guiris Kaunas i amb 4 derrotes l'Estrasburg. Pel que fa al grup C, demà 8:45 Unicaja Montepaschi. Parla Joan Plaza.
Bueno, jugamos contra el equipo que actualmente va líder en la Liga Italiana, el equipo que es campeón de Liga y de Copa del año pasado, con lo cual, aunque ha perdido algunos partidos ajustados, para nosotros sigue siendo muy importante ser sólidos en casa. Estamos en una semana donde empezamos ayer por primera vez a tener todo el equipo entero, no sabemos a qué nivel podemos jugar, pero estamos en la línea de recuperarnos y ya está.
I per divendres a les 7, Olympiacos Stelmet, i a les 7 també Galatasaray Bayern de Múnich. Pel que fa a la classificació, la domina l'Olympiacos amb 4 victòries, seguit del Bayern de Múnich amb 3 victòries i una derrota, amb 2 victòries i 2 derrotes Unicaja de Màlaga i Galatasaray, seguit de l'Stelmet Girona Gora amb 1 victòria i 3 derrotes, i amb 4 derrotes el Montepaschi de Siena. Pel que fa al grup D, demà a les 5 de la tarda, Lokomotiv Laboral-Kutxa. Sergio Scariolo.
Mañana tenemos un compromiso duro contra un equipo no solo rico en talento, sino también cohesión, organización, que ya ha ganado juntos muchos de sus componentes el año pasado, y eso siempre es un valor añadido importante, pero estoy convencido que sabremos competir y mover la pelota con inteligencia.
Demà a les 8, Maccabi, Panathinaikos, i per divendres també a la mateixa hora quedarà l'Svezia Telekom, Lietuvos, Ritas. La classificació d'aquest grup la domina el Maccabi Electra Tel Aviv i el Lokomotiv Kuban amb 3 victòries i una derrota, seguit del Panathinaikos i l'Avralkutxa amb 2 victòries i 2 derrotes, i tanca a la classificació amb 1 victòria i 3 derrotes el Telekom de Belgrat i el Lietuvos Ritas.
I a l'Eurolliga femenina ja tenim resultats definitius de la segona jornada. Al grup A s'han jugat 2 partits, Košice 75, Unigior 64, i la victòria de l'Ekaterinburg de Sílvia Domínguez sobre el Tango Borges per 57-52. Des de 8:45 està en joc el Beretta Kaski Sport. Al grup B, Brno 61, Wisla Kampak 67, i el Fenerbahçe 71, Sopron 64. En joc el Rivas Ekopolis Orenburg. I al grup C, l'Esparta 47, Praga 57. Des de 8:45 està en joc el Perfumerías Avenida Polkovice i el Zagreb Galatasaray. Doncs dit això, 15 minuts encara ben macos per la tertúlia dels dimecres aquí al Bàsquet al Dia. Tornem tot d'una.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i complerta a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
Doncs 14 minuts per 9:45 de la nit per tancar aquest Bàsquet al Dia. 34-19, ja comença a agafar i ampliar diferències l'equip de Pablo Laso en aquest partit d'Eurolliga davant del Anadolu Efes. Jaume Comas, exjugador CB, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Arsenic Canyada, periodista, què tal, bona nit.
Hola, bona nit.
Ja veieu que el Madrid segueix la seva línia,
No falla, sí.
No falla.
Sí, està a un nivell
està un fire.
Espectacular, no?
Escolteu, us volia preguntar, avui hem començat el programa parlant amb Josep Vives, president de la Bruixa d'Or Manresa, persona que coneixeu molt bé, parlant clar i català d'aquesta lligandesa, d'aquesta CB, sobretot de la Lliga CB que hi voldria, Lliga tancada. variar el model de competició. Ahir va haver una assemblea prou interessant, l'assemblea general ordinària de l'ACB aquí a Barcelona. El 16 de desembre per fi ja tindrà un nou president executiu, etc, etc. Com veieu, senyors, vostès que saben tant del bàsquet, com veieu el futur d'aquesta competició?
Home, a veure, el que està clar és que alguna cosa s'ha de fer i que tots tenen, estan una mica, sembla, per la labor, no? D'intentar canviar pues, bueno, el sistema de joc, bueno, el sistema de pujar i baixar, doncs fer coses bueno, perquè hi hagi un major atractiu de cara a la gent i poder arreglar una mica doncs, aquesta situació crítica ara que tothom està comentant. Jo bueno, veig que la gent té ganes i esperem que aquestes reunions i aquestes assemblees doncs, serveixin per alguna cosa.
Arseni.
Jo sóc una mica més pessimista, perquè jo crec que xerren molt, però el més important que per mi és que hi hagi una veu única. I aquesta veu única em sembla que no la troben, o no la volen trobar, o és molt difícil de trobar amb 18 equips. Crec que el més important perquè el bàsquet funcioni és que hi hagi una veu, que tothom vagi en la mateixa direcció. Uh-huh. I això, malauradament, fa bastant de temps que el bàsquet espanyol no passa. El bàsquet espanyol i europeu, no passa. I fins que no trobem aquesta persona o aquesta idea conjunta, però defensada per una persona sense posar-se la samarreta ni del Barça, ni del Baskonia, ni del Caja, ni del Madrid, ni del Manresa, doncs fins que no arribem fins a aquest punt no podem començar a parlar. Perquè es comença a parlar potser o la casa per la teulada. O sigui, el que hem de fer és tenir una direcció cap on anar, però no amb 18 o 16 o 15 opinions diferents, amb una. Uh-huh. No és molt difícil.
I vosaltres us imagineu una Lliga CB, una Lliga Endesa tancada?
Bueno, home, ja portem uns anys gairebé tancada, no?
Sí, fa dos anys sí, que sembla que estigui
exacte,
tancada, no?
Sí, teniu raó, però vaja...
Perquè no la tanquen oficialment, però bueno, les possibilitats de pujar per un equip d'una ciutat que no sigui molt gran o així econòmicament, doncs és quasi inviable i bueno, ja portem dos anys que... Uh-huh. Que sembla que estigui tancada, però potser, bueno, jo de veure-la sí que la veig. Llavors veuríem què passa amb les altres lligues, amb les ciutats no tan grans, que si es protestaria o no, però...
Oh, imagino
però,
que bueno. Sí, no? Imagino que Burgos o Andorra, aquelles ciutats que tenen equips amb aspiracions, doncs sens dubte que no estarien gens d'acord amb tancar la competició.
A mi m'agrada gens tancar una competició, perquè nosaltres parlem d'esport. És cert que potser hem d'anar cap a l'espectacle, però l'espectacle no cal per donar espectacle no cal que tallem les arrels de l'esport, no? Que si guanya la cosa va bé, si no guanya la cosa no va tan bé. És incomprensible tot el que ha passat els últims anys, no només amb la Lliga tancada, sinó amb el tema de l'Eurolliga, qui va a Europa i qui va a la primera competició d'Europa, qui va a la segona... Mm. Hi ha moltes coses que són difícils d'explicar per la gent que no és una aficionada del dia a dia del bàsquet. I això, el futbol funciona, si puges, si guanyes partits a segona, puges a primera, no et demanen condicions d'estadi ni condicions econòmiques, només... Jo l'única condició que posaria és que els clubs compleixin.
Que paguin.
Que paguin.
Sí, sí.
Si tu contractes un jugador, l'has de pagar. El jugador, el cap de premsa, el secretari, el de la MOPA i el que obre i tanca el pavelló. Ja uh-huh. està, que pagui. Ara, altres condicions de posar un mínim, un pressupost mínim, aquestes coses. No estem, en aquests moments l'economia no està per...
No estem per collar
per tallar les arrels o per tallar les ales de qualsevol club o qualsevol empresari o qualsevol ciutat que vulgui apostar pel bàsquet.
Sí, sí. Es parla o parlem, no? De si interessa molt o no aquesta Lliga Endesa, i tu bé ho saps, Arseni, com a periodista de Televisió Espanyola, la veu que ens narra el bàsquet cada cap de setmana, audiències amunt, audiències avall, però clar, ho deia també Josep Vives, el futbol interessa? Interessa un Granada Llevant? Interessa un equip, un partit de futbol que no sigui un Barça o Madrid que estigui pel mig? Jo crec que tot depèn de com tu miris, no? O de les ganes que tinguis de veure aquell espectacle.
Les ganes que tenim i també l'entorn, no? Des de fa molt de temps, o des de fa un temps, l'entorn del bàsquet sempre és pessimista. No sé per què, però sembla que la resta ho fa tot bé i que nosaltres sempre intentem millorar per fer-ho millor, no sé què, això no ens agrada. Els altres esports no tot és de color de rosa, eh?
No, gens ni mica.
I nosaltres tenim una lliga professional que diria que amb 14-15 equips que compleixen, tots els partits, o gairebé tots, es donen per la tele. Fa gràcia moltes vegades quan queden dels 8-9 partits que hi ha cada jornada, es queden 2-3 sense donar per la tele. Però això, evidentment, estaria molt bé donar tots els partits. I potser hem d'anar per donar tots els partits via internet o fer com fa l'Eurolliga o fa la NBA, que tu puguis veure tots els partits per internet. Però no sé jo si tenim capacitat per veure els 9 partits, que els 9 partits siguin televisats per una tele. No m'imagino altres esports. De fet, quan el futbol dona els partits, evidentment tu t'abones a una plataforma que realitza els partits, però no té res a veure els partits realitzats del Madrid o del Barça amb la resta de partits. Madrid a Madrid sí, però si el Madrid-Barça van 15 càmeres, a un Valladolid-Almeria, m'ho invento, van 5 potser.
Sí, sí. Com ho veus tu, Jaume?
Sí. Bueno, una mica està donant les claus, no, l'Arseni, que és això, que sempre hi ha en totes les lligues i en tots els esports equips que interessen més i que interessen menys, i bé, a escala més petita, doncs els altres equips ara s'han de conformar amb aquestes audiències o amb aquest seguiment, ja sigui de la seva zona, que normalment sí que és àmplia, però després de l'altra, doncs un Almeria Granada, doncs aquí a Catalunya no sé quina audiència pot arribar a tenir, i amb el bàsquet, doncs, no sé si estem capacitat per veure tots els partits, però jo crec que la gent del bàsquet, tot i sent pessimista, com deia l'Arseni, també estem amb un altre que podem ser d'un equip, però si ens donen els 2 o 3 o 4 millors partits de la competició, ens els mirem, no? Perquè a part de ser d'algun equip, doncs veiem moltes més coses.
És gent que li agrada el bàsquet. I serà d'un equip o d'un altre, però agrada el bàsquet.
I amb un condicionant, que quan tu t'asseguis a veure un partit que no és del teu equip, t'ho passis bé. Que potser és aquí, exacte, on els últims anys no ha passat. Que ara potser. Amb l'arribada de Pablo Laso i aquest joc que està fent el Madrid, i si d'altres equips segueixen aquesta línia, doncs potser, perquè la NBA, sempre parlem de la NBA 80 no sé quants partits, no serveixen tots els partits. Però per què la gent s'ho passa bé? Perquè hi ha un show, perquè hi ha baixades, perquè hi ha triples, perquè quan vas a veure un partit, no diré que és igual guanyar o perdre, però t'ho passes bé. El problema és que moltes vegades aquí no t'ho passes bé perquè els partits a vegades són avorrits.
És a dir, s'han de canviar les normes, s'ha d'ajudar
que
sigui...
No sé si les normes, la mentalitat o posar-nos tots a... Escolta'm, anem a jugar, a divertir-nos, i si nosaltres ens divertim, el públic es diverteix.
Sí, la mentalitat de jugar a divertir-nos i tot això passa perquè nosaltres aquí sí que tenim el guanyar o perdre molt, molt, molt...
molt marcat.
No sé com dir-ho, no? Molt marcat. Sí, sí. Llavors, això et marca molt tot el que és, no? I jo recordo ser professional, el guanyar o perdre era una màxima que
era tot,
anaves
era
a casa
tot.
Després de perdre, era tot, no? Llavors, la NBA ha sabut això, gestionar-ho, i aquí
però,
encara...
Jaume, si la Lliga fos tancada com la NBA, doncs potser el guanyar o perdre no ho seria tot.
Exacte, llavors es permetria més risc, el joc més alegre, potser.
Exacte.
Sí, potser sí, no sé.
Sí, sí. Però veurem què passa, perquè això és llarg, complicat, s'ha de parlar i hauran de parlar molt, els que tenen la batuta per trobar una solució al futur de la competició. El que sí que està clar, Arseni, és que tu vas passar d'allò més bé a la Fonteta de Sant Lluís, amb el partidàs València-Caix-Saragossa.
Ah, que sí, que va ser un partit xulo.
Tu diràs.
Clar.
Espectacular.
Quan els partits són xulos, doncs és igual d'equip. Tu passes bé veient bàsquet i la gent disfruta. I el València va fer un partidàs amb jugades espectaculars i va perdre el CAI per 20 punts.
Sí, sí.
Tot i així, el CAI doncs, també va jugar el que va poder, però que no va ser un bàsquet escarrancit. I la veritat és que els últims partits de Televisió Espanyola ja veurem, toquem fusta, a veure si el Bilbao-Barça ens surt bé, però de moment ens estan sortint bastant bé.
Compte amb el Bilbao, Jaume, 0-5, però a Miribilla i amb aquella afició que tenen es creixen, ja ho saps tu, i pot passar qualsevol cosa,
Sí, estan passant una època delicada, no han guanyat encara i en canvi estan guanyant bé a Europa, excepte on ahir. I bé, els hi toca ja jugar pues, a nivell i que pugui aguantar bàsicament els 40 minuts, no? Perquè, bueno, parlant amb jugadors de l'equip, deien que estan jugant a ratxes, amb molt bons minuts, però els mals minuts els agafen unes avantatges molt àmplies i no els hi permet doncs, guanyar els partits. Llavors, pot ser un partit interessant.
Doncs si és un partidàs al Bilbao-Barça, a l'Herbalife Gran Canaria, Real Madrid, ja no sé quin adjectiu posar-li.
Sí, i a més a Canàries, que aquell camp doncs, sempre ja costa una mica. Doncs,
i amb les ganes de ser el primer equip que derrota en el Madrid.
Sí, serà un partidàs, vaja.
Uh-huh. Ens queda sí, què? Digues, Arseni.
No, que de fet potser ara mateix és juntament amb el Barça, són els dos equips que estan més en forma. Sí. I com deia el Jaume, anar a jugar a aquell pavelló, al FIT, no el descobrirem ara, perquè sempre que parlem d'aquest pavelló diem el mateix, mm-hmm. però que anar a jugar allà, jo vaig estar al derbi fa 15 dies, em sembla, 3 setmanes, i el Madrid ho passarà malament, perquè el Gran Canària és un equip, en Pedro Martínez, que està molt treballat, mm-hmm. molt, molt. Té força interior, té potència amb els pivots, i segurament que sabran jugar-li al Real Madrid. Jo espero que sigui un partit igualat.
Em queda un minut, i el Manresa, senyors, a passar pàgina, la Bruixadora ha oblidat la derrota a Madrid i ha guanyat el Valladolid diumenge, com sigui,
És la seva lliga.
Sí. Exacte, el Manresa ja sabia, doncs bé, el que li esperava aquest any, va començar molt millor del que es pensaven, i ara, bueno, pues, amb la mentalització que es caracteritza normalment, doncs jo crec que sí, que aquest partit sí que ha tornat a anar a caixa o faixa i que és la seva lliga, com diu l'Arseni.
Arseni?
Sí, no, res a dir. Li toca. Els equips petits han de començar forts, el Manresa ja té dues victòries, doncs això que ha guanyat. Mm-hmm. Respecte a altres equips, com el Bilbao Bàsquet, que no en té cap.
Exacte, porta un 0 de 5. Doncs un plaer escoltar la tertúlia dels dimecres a Jaume Comas i Arseni Cañada. Escolta, senyors, gràcies, una setmana més. I ens escoltem la setmana vinent.
Molt bé, gràcies.
Vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
Amb Jordi Carretero i Xavi Pagan a la producció. Demà tornem a partir de 8:45 amb més bàsquet al dia. Vagi bé, fins demà. Bona nit.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.